COPE Catalunya i Andorra. Converses. COPE Catalunya i Andorra.
Molt bona tarda, senyores i senyors, com tots els dissabtes. Benvinguts al Converses. Estem, com ja és habitual, al restaurant de Norostars Gran Marina, al Walter Center de Barcelona. Aquest dissabte, en companyia del Salvador Guillermo, director del Departament d'Estudis de Foment del Treball. Bona tarda, Salvador.
Bona tarda.
El Leandro Lamor, director de l'Agència IFE Catalunya. Bona tarda, Leandro. Benvingut també.
Bona tarda.
La Maria Jesús Cañizares, delegada de l'ABC a Catalunya. Bona tarda, Maria Jesús.
Bona tarda.
I el Marcos Paradero, que és delegat a Catalunya de la Razón. Bona tarda, Marcos. Benvingut també.
Molt bona tarda.
El convidat d'aquest dissabte al Converses és el senyor Roger Guas. Senyor Guas, bona tarda.
Bona tarda i gràcies per l'invitació.
Ell és el director general del Gran Teatre del Liceu des de fa mig any aproximadament.
Cent mesos.
Cent mesos,
cent
no?
Mesos.
Doncs molt bé, com es viuen aquests cent mesos al capdavant d'aquest col·legi operístic? Que déu-n'hi-do la feinada que deu portar, doncs, gestionar tot això, no?
Sí, ho podria contestar així només, però és un repte engrescador, és un repte personal, professional, i que crec que bé, que si ho podem tirar endavant, és una institució de la ciutat, és una institució de Catalunya, i que ens posicionarem internacionalment. Per tant, una il·lusió amb un projecte que, com dic, és molt engrescador.
D'entrada, per vostè és un repte important, ve de la vida privada, s'ha posat a la vida pública, a la gestió pública. Això també, aviam, el canvi és molt brusc, no?
Vinc de la privada, passant per un públic semi-privat, privat semi-públic, ben no ho vaig entendre, va ser
una transició total, no? Privat,
semi-públic, i per tant vaig conèixer molts dels mecanismes públics, i en l'actualitat, doncs, amb aquest repte dintre d'un àmbit públic i amb moltes connexions amb la privada també.
Escolti, d'entrada l'he de felicitar i donar l'enhorabona per dues actuacions, eh? Anem per parts. La primera, una fotografia de fa jo diria un mes aproximadament, que va donar la volta al món. Va ser portada de molts mitjans, molts diaris nacionals, internacionals, al Gran Teatre del Liceu, l'escenari, amb dos tenistes, Rafa Nadal, David Ferrer. Déu-n'hi-do el màrqueting, que va ser això, déu-n'hi-do la de pasta que es devien estalviar com a publicitat, i com va sorgir aquesta idea, senyor Guas, que aviam.
Jo crec que és una gran idea. No, això.
Criticada, qüestionada?
Suposo que sempre hi ha algú que critica, que ho qüestiona, però com vostè ha dit, ens situem a tot el món, vol dir que el recull de premsa és impressionant, amb un cost zero, que molta gent pot haver vist l'interior del Liceu i dir on és això, què és això de maco, jo hi vull anar-hi, i per tant això no té valor. És una campanya de màrqueting a cost zero, pràcticament obrir les llums i prou. D'on surt la idea? Un dels meus col·laboradors en l'actualitat té molt bona connexió amb el Real Club de Tennis, i aleshores va sorgir la idea: necessitem buscar la foto, on la podem fer, amb una conversa, amb un cafè, i jo vaig dir, jo tinc el lloc, Liceu, i d'aquí neix. No, ens vam posar d'acord amb el Real Club de Tennis i amb el seu president, el senyor Albert Agustí, i aquí estem, vam fer la foto. I
la foto que és real, molta gent parlava que no, si era un fotomuntatge.
No, real.
En Ferrer i en Nadal a l'escena del Liceu.
Sí, dilluns de Pasqua, i bé, no, va ser molt maco.
Impactes hi ha hagut d'aquesta fotografia? N'han rebut?
Tenim impactes internacionals, impactes des de personals que tens amics que estan vivint a Londres i a les 10 de la vespre, què estàs fent, molt bé, no sé què. El mateix Albert Agustí, impactes, quina foto més maca. I després impactes des d'un punt de vista mediàtic, professional, gent que ha vingut de fora a veure òpera i t'ha dit, escolta, quina foto més maca, veu fer, vull dir que això ha arribat i això està bé.
Escolta, senyor Guas, l'altra segona enhorabona, no fa pas gaires dies, setmanes poder, van conèixer que comencen a veure, doncs, una mica de llum al final d'aquest túnel negre, que era la qüestió econòmica, no? Sembla ser que les administracions, quatre en concret, la Generalitat, Govern Central, Diputació i Ajuntament, doncs, bueno, han decidit apostar decididament per al Liceu amb una injecció econòmica destacada. Crec que són, si no m'equivoco, 11 milions d'euros, que, bueno, que és una bona injecció per afrontar aquest pla estratègic, aquest trienni de canvis que ha de fer el Liceu, no? Senyor Guas, com ho veu això? Què significa això per vostès?
Aviam, jo la primera vegada que vaig parlar en públic vaig dir que comptava amb el recolzament de les administracions, no? Ho vaig dir em vaig reafirmar perquè sabia tot el que estàvem treballant. Segurament no podia explicar tot. La situació financera del Liceu era i és molt delicada, no és que aquesta injecció d'11 milions ens situï a una situació de... No, els hem d'administrar molt bé i amb molta cura, perquè el dèficit real de tresoreria és de 16 i mig, per tant, encara ens en queden 5 i mig que hem de trobar per poder estar mínimament bé amb un equilibri de tresoreria. Per tant, no serà fàcil. Però vaig dir que les administracions apostarien i perquè en tenia constància. Veia les seves reaccions, com ho feien, què deien els patronats en els despatxos. No, aviam, se'ls ha d'agrair, perquè en un moment social molt complicat no és fàcil que les administracions recolzin a una institució que fa òpera, que és un teatre públic, en principi, que dona servei. Hem de pensar en un estudi que hem fet amb la Càmera de Comerç de Barcelona, genera 120 milions d'euros de negoci a la ciutat de Barcelona. Dels 18 milions de subvencions que rebem, 9 milions retornen amb impostos directament als diferents administracions públiques. Creem quasi 1.000 llocs de treball. És a dir, el Liceu és de tots i per tots i per tant això és el que estem fent. Que degut a la situació econòmica dels últims anys no s'ha acertat amb unes decisions perquè tot és canviable, sí, ho acceptem, és el nostre error, bueno, treballem-ho per canviar-ho. Però que el suport de les administracions públiques és i serà.
Liceu, que retorna molt a la ciutat, i el Leandro Lamor, que diu, escolta, lo s'ha de vull preguntar, doncs endavant, Leandro.
Sí. No, m'he quedat amb una frase que he dit, el Liceu és de tots, no? I està clar que el Liceu és un dels símbols, no?, de Barcelona. Llavors, jo el que volia preguntar, i el Liceu, com el Barça, no?, el Barça sempre es parla d'un entorn, no? El Liceu té un entorn, i si el té, què és més difícil de gestionar, 16 milions de dèficit o aquest entorn entre cometes del Liceu?
Aviam, jo, a mi no m'agrada fer servir la paraula entorn per Liceu. A mi m'agrada dir-li l'univers Liceu. Hi ha moltes sensibilitats, des de la gent del quart i cinquè pis fins a la gent de platea, administracions, l'antiga societat, el cercle del Liceu, gent que s'estima el Liceu i ve de tant en quant i també opina sobre el Liceu. Per tant, tot això s'ha de gestionar, i fins i tot la part que mai va al Liceu i que també opina sobre el Liceu. Jo el que puc dir fins a aquest moment, i tant de bo sigui així, és que recolzament total des del cinquè pis fins a la platea i a fora. Que tothom té les seves susceptibilitats, sí. Que jo he dit i em mantinc que el grau d'emocionalitat d'aquest univers Liceu és molt alt, sí. Bueno, doncs és convenient saber gestionar-lo, treballar-lo i que mica en mica vagin veient que les coses surten. Però jo crec que és un recolzament, aquest univers Liceu.
Maria Jesús.
Quan vostè va ser anomenat director del Liceu, va tenir crítiques en el sentit de que vostè no tenia una trajectòria musical estrictament, que, bueno, que era més un gestor. Són 7 mesos només, però creu que el temps li està donant la raó, o diguem-ne la raó moral per dir ara mateix el Liceu tal com estava necessitava un gestor, una persona que entengui d'economia i que sàpiga salvar el Liceu? És molt elegant, ja sé que és molt prudent i que no dirà jo soc el salvador del Liceu, però bueno,
no. Segons quines preguntes es pensa la resposta
al
senyor
jo, aviam, això és un...
i fa bé vegades
això és un treball en equip. No hi ha un director, hi ha tot un treball en equip que el que intenta és traçar una línia i estem tots treballant des del primer a l'últim de l'equip directiu i de la totalitat dels treballadors del Liceu. És a dir, tothom els seus punts de vista. A mi se'm va criticar per això, però no s'hauria d'anar a buscar molt lluny altres exemples d'altres gestors que potser serien més o menys música, però que no venien d'aquest món ni deixaven de venir. I si ens n'anem a exemples d'altres teatres, tant d'europeus com americans, algun hi trobaríem. L'important és entendre la sensibilitat de què s'ha de fer, tenir el millor director artístic, tenir el millor director de màrqueting, tenir... Això és el que hem de fer. No. I cada un ha de fer la seva feina i s'ha de quadrar tot. A la gent que va pensar allò, doncs jo la respecto i espero, ja he dit que l'univers Liceu és enorme, i espero doncs que el temps doncs diguin, bueno, doncs ens vam equivocar. Quan vaig entrar a l'Aliança, jo de seguros no en tenia ni idea. D'hospitals, menys. Com a molt de client. I crec que amb l'equip de l'Aliança i amb l'ajuda de finalment de la mútua, per exemple, Divina Pastora i el seu equip, vam lograr treure i salvar 33.000. Vull dir, això és un treball en equip, no és una persona que en sap més o menys. Que es necessiten criteris econòmics? Sí, és que si no ens equivocarem, i més ara actualment. És a dir, hem d'entendre que tot ha canviat, que les situacions han canviat i que les coses s'han de pagar i que no pots fer dèficits, però això em passa a mi, li passa al bar del davant del Liceu...
I a les famílies.
No, tampoc hem d'anar més lluny.
Escolta, dins de la gent important que hi ha en un centre com és el Liceu, un gran coliseu com el Liceu, vostès tenen una figura que queda pendent encara, que és la del director artístic, no?
Esperava aquesta pregunta.
Te l'aviat o l'esperava més tard?
Sí, potser més tard. Però
escolta una cosa, el tema del director artístic, com ho tenim? Ja hi ha una terna de candidats definitius? Quan coneixerem el nom? Està la cosa ja mig tancada? Algú m'ha comentat que al setembre ja tindrem el nom?
Al setembre tindrem nom, sí, al setembre tindrem nom. Jo espero que abans de l'estiu tinguem nom. No està sent fàcil, és a dir... Per sort pel Liceu vam tenir 46 currículums que estudiar amb molta presència internacional, en vam triar 10 per la segona fase, pràcticament un 60% internacionals. D'aquests 10 els hem entrevistat a tots, tant aquí com a fora, és a dir, ens ha tocat viatjar, ens ha tocat anar fora per quadrar agendes. I finalment quadrar l'agenda de la gent que l'entrevistava tampoc ha sigut tan fàcil. Van tenir de presentar un projecte artístic, ens hem tingut d'informar, hem parlat amb un, amb l'altre, ens hem assessorat i estem en aquest procés. Estem a la fase final. És a dir,
hi ha 10 finalistes, no?
Sí, hi ha 10 finalistes i presentarem 3 o 4 a la comissió executiva i esperem que mitjans finals de juny el nom pugui sortir, perquè presentarem una terna i amb possibilitats, qui més, qui menys, però després s'han d'acabar de negociar coses. I també la persona que triï també ho ha de saber per poder gestionar la seva sortida d'on estigui. Per tant, estem en aquest procés i el mantenim amb la màxima confidencialitat que podem fer-ho dintre de les possibilitats que tenim. I tindrem el que vull donar és una tranquil·litat, és a dir, en Joan Matabosc, gran director artístic del Liceu i actualment del Real, va deixar tota la 14-15 planificada i part de la 15-16 pràcticament. Per tant, el nou director artístic li tocarà gestionar i començar a tancar la 16-17 i tancar potser alguna de la 15-16, però que estem, que la gent estigui tranquil·la, que tindrem un gran bon director artístic. I
quin tipus de perfil es mira? Un director artístic del país, internacional, aviam, que s'ajusti el pressupost del Liceu, que suposo que és important també això, no?
Sí, tot és important, tot, si no malament. En primer lloc necessitem el que serà el millor director artístic del Liceu, és a dir, no busquem si és del país o és de la comarca o és nacional o... Volem un director artístic.
Oi, hi ha gent que s'hi fixa en aquestes coses, llavors, que a vegades... Per bé o per malament.
La forma que el Liceu sigui internacional és que tinguem un bon contingut artístic. I això és un referent per Barcelona. És un referent pel país. Si m'agafen a mi de director artístic, segurament no serem referent. Jo haig de fer la meva feina i hem de tenir un gran director artístic i que faci la seva feina, que vegi les sensibilitats del públic, què necessita el públic, què necessita el públic d'ara, el d'aquí, equis anys, etc. Això hi ha gent que en sap i treballem això. Necessitem una persona que treballi en equip. No, això ho he dit des del primer dia. No volem divos. És a dir, no ens interessa gent. Volem una persona que segui en el comitè de direcció, que segui amb el seu equip, que treballi, que s'esforci, que s'il·lusioni, que il·lusioni. És a dir, busquem això, busquem això.
Molt bé, Marcos i Salvador, endavant. Sí. Marcos, per exemple.
Al final la seva feina està molt i molt relacionada amb el tema que el Liceu sigui un teatre viable. I per aquesta viabilitat és importantíssima, entenc, la qüestió del mecenatge. Quines idees té pel mecenatge, quines reivindicacions té pel mecenatge per aconseguir molts recursos, i si ens pot explicar a nosaltres, a tots els oients, com estan actualment els recursos entre públics i privats per finançar el Liceu.
Començaré per una... I dintre les meves correccions que vaig fent i em vaig incorporant, has comentat això de teatre viable. Jo ho vaig titular un dia com teatre sostenible. Significa de qualitat però sostenible. Xavier Albertí, fa poc, en una entrevista a La Vanguardia, diu teatre sensat. M'ha agradat molt aquesta definició en Xavier Albertí, i és una genialitat. Hem de buscar i ser referents dintre un teatre d'òpera sensat. Per tant, el mecenatge és necessari i imprescindible en aquest temps. I ens trobem que el nostre mecenatge... ja, diuen que falta la llei de mecenatge. Diuen, sí, tot això és cert, però necessitem desenvolupar el mecenatge des d'un mateix. És a dir, a vegades jo no tinc els diners que et pugui donar, però a la meva agenda tinc un nom que te'l pugui donar i tu el gestionis. I això és el networking. I hem de desenvolupar aquesta eina que aquí a casa ens costa. És a dir, anem a Madrid i això està, i ho entenem tots, però aquí ens costa. Hi ha aquesta implicació, i aquesta implicació en col·laborar i en gestionar. També el mecenatge està passant una cosa, que és, hi ha un mecenatge a dia d'avui que és molt més social que no cultural. Les empreses, dintre la seva responsabilitat social corporativa, busquen projectes socials, perquè realment es necessiten, i per tant nosaltres hem de jugar en una situació nova i hem d'integrar-nos a més i hem de construir projecte social per mantenir molt del mecenatge. Per tant, no està sent fàcil, però jo crec que amb el temps, mica en mica, i que els mecenes vegin que els diners que posen es gestionen bé. Perquè clar, si jo poso diners a un lloc on cada dos per tres surten notícies negatives, on cada dos per tres diu que no sé què, els mecenes no volen venir.
És una mica perquè... combatre el síndrome Palau de la Música, no? Potser.
No, bueno, aquí
i també... quan fet molt bé. Clar. I quan fet molt bé el Palau de la Música.
I aquí també hi ha un altre de retruc en aquesta història, la gestió de la comunicació i de la imatge d'una institució com el Liceu, no? Vull dir, una institució que ha viscut algunes vagues, alguns expedients de regulació, i, en fi...
Sí, la gestió de la comunicació és...
Que la imatge no quedi malmesa és molt important, o no?
No només no malmesa...
O tocada.
Sinó que l'hem de recuperar, eh? És a dir, el procés des de juliol del 2013, pràcticament fins i tot algun dia que surt alguna notícia negativa, ens afecta. És a dir, tot allò que va passar, que ara marxa el mestre Basso, que va fer molt soroll, però després hem contractat a un dels millors directors de cor, com és en Peter Burian, austriac, amb un carreron brutal. Això no es va saber vendre. Nosaltres, en aquest nostre país, sabem vendre la notícia negativa, però no la positiva, no? I seria bo vendre també la positiva. Aleshores, la gestió de la comunicació va ser un dels meus objectius des del primer dia, incorporar una bona gestió de la comunicació, tant institucional, interna, com fins i tot com presentem les coses, les rodes de premsa, o aquí tenim molt camí per córrer, segurament només hem fet un 10%, però jo crec que s'ha visualitzat, eh? És a dir, sincerament, als medis, des de poder sortir a certs diaris amb un nou tipus d'anunci a primera plana, com hem gestionat els medis, els recursos que teníem sense gastar més, tot això, doncs, amb la nova àrea de comunicació,
és un plus.
És un plus que estem tenint.
Esteu escoltant el Converses a la cadena Còpia Catalunya i Andorra, com tots els dissabtes, des del restaurant de l'Eurostars Gran Marina al Walter Center de Barcelona, aquest dissabte en companyia de Leandro Lamor, Marcos Paradeiro, Maria Jesús Cañizares, Salvador Guillermo i el convidat, el senyor Roger Guas, que és el director general del Liceu. En aquesta primera ronda de preguntes es quedava la pregunta, en fi, del Salvador Guillermo, que la planteja ara mateix el senyor Guas. Doncs, Salvador, endavant, amb esprit de síntesi, com sempre.
No, però amb esprit de síntesi i sense síntesi, no? Si no...
Molt bé, endavant, doncs.
No, ho dic perquè en el tema del mecenatge hi ha hagut també, hem vist, sobretot, que el Liceu es va construir, i molt element, al llarg de més de 100 anys, amb un paper actiu del món empresarial, i en el qual havia fet un element de mecenatge que després, diguéssim, s'ha anat perdent relativament, i que quan parlem a vegades de mecenatge només es recordem amb més intensitat amb aquell mecenatge anglosaxó, que és molt potent, que a vegades va molt lligat a l'àmbit de lligar marques, i per tant és important tindre comunicació positiva, per tant, si no, no seria possible. I en aquest àmbit, a vegades la llei, que és sempre ha de ser la voluntat, no? Però també quan mirem el món anglosaxó observem que la llei fiscal és molt més potent, i això a vegades ajuda una mica en el sentit de que ha d'ajudar però que no ha de fer, no? I en aquest sentit és també important que les institucions com és el Liceu i com última i darrerament es costat a més, és que s'obrin més cap a l'exterior, perquè si no s'obren cap a l'exterior difícilment es farà possibles elements de mercenatge, no? Si pensem en una institució relativament tancada i si no en veiem aquests elements. I després, relacionat amb el diner públic, aquí també hi ha una cultura, i arribo amb el món anglosaxó, que és que aquí el món anglosaxó diu que el diner és de tots, el diner públic, eh? I aquí a vegades hi ha la percepció de que el diner públic no és de ningú i per tant no hem de donar comptes de l'utilització d'aquest diner públic, i per tant és escaient que el diner, per ser públic, tot el contrari, el que cal és administrar-lo encara molt més millor que el propi diner, no? I per tant aquest element és positiu, que amb aquestes iniciatives hi participi el diner públic, però també em sembla que darrerament la Generalitat ha fet una aportació i altres administracions, en funció de la seva percentatge que tenen el mateix consorci, en el sentit que també fan com responsables als gestors i al Consell d'Administració per ajudar a sortir d'aquest dèficit que ara pateix el Liceu, no?
Sí, jo no sé per on començar, eh? Començaré pel diner públic. Torno a dir que les administracions estan més que volcades, implicades en donar viabilitat, i no només donar viabilitat, sinó que el 45% del pressupost ve de subvencions. Per tant, més mecenes que les administracions públiques no les tenim al Liceu. Per tant, crec que aquí no es pot dir res en contra de les administracions públiques. A les quatre, tant al Ministeri com a la Conselleria, com a l'Ajuntament, com
la Diputació.
Per tant, això és així. Administrar el diner públic crec que s'ha de fer amb rigor. Jo sempre he dit que moltes coses poden ser deficitàries, però la gestió d'aquestes coses no. Per tant, hem de ser seriosos, hem d'intentar treballar i fer que el que jo inverteixo ara després tingui els seus fruits. I tornant al mecenatge, segurament hi ha d'haver-hi una llei, però deixi estar, fa 10 anys no hi havia aquesta llei i potser hi havia més mecenatge. Per tant, què és primer, no? L'ou o la gallina? Vostè representa una institució que és el que jo li deia al networking. Jo li demano aquí ajuda públicament perquè vostè faci servir la seva agenda, ens ajudi com a organització, ens ajudi a trucar tots els empresaris, que s'apropin els empresaris en el Liceu, que torni aquest esperit empresarial del Liceu i que tiri endavant. I demano a les emissores que ens ajudin en aquest sentit de poder expressar què és el Liceu. El Liceu no és elitista, el Liceu és treball, el Liceu... I això és el Liceu, el que dona el Liceu a la ciutat. Aleshores, el concepte mecenatge comença d'un mateix, com a concepte, què puc fer jo per... I si no puc posar jo els diners, busco algú que és amic meu i els dic, vés allà a ajudar-los, no? Jo crec que l'altre dia el president de Foment em deia, i el tinc de trucar, sentem-se, treballem, busquem, vaig trobar amb ell en un acte i li vaig fer la mateixa petició, no? Jo crec que hem de recuperar aquest esperit, aquesta il·lusió del Liceu, aquest acte social del Liceu, a part d'un acte artístic, no oblidem això i per tant que ho puguem recuperar. Si ho recuperem això, recuperarem mecenatge, sens dubte.
Leandro.
Sí, són elitistes els preus per veure una obra al Liceu i en tot cas no sé si ha previst algun canvi de política dels abonaments, hi ha possibilitats d'obrir una mica la variació de preus, trobar preus més populars.
Deixi'm començar pel principi, per l'elitisme. Al Liceu, si vostè ve, hi ha gent de tot tipus, des de dalt al cinquè pis fins a platea, hi haurà gent que té més poder adquisitiu i altra gent que ve al Liceu pagant 9 euros l'entrada i sense veure bé, i si veu una butaca que està baix buida, baixa i s'hi posa. Hi ha gent de tot tipus i és normal i ha de ser així. Hi ha gent que paga 12, 15, 20, 25 euros i hi ha gent que paga 150, és cert, però en algun camp de futbol les entrades són molt més cares que al Liceu i ningú diu res. I és normal, és a dir, això és el món al que vivim, no passa res, el Liceu no és elitista. Hi ha entrades de tota mena, hi ha abonaments de tota mena, i a la temporada 15-16, que és quan nosaltres podrem canviar, tot això canviarà, s'ajustaran preus, hi haurà abonaments que seran més flexibles, hi haurà abonaments que creixeran en funció de les funcions que un vagi, tindran, per ser abonat tindrà un descompte superior a l'actual, hi hauran descomptes per col·lectius, hi hauran... Sí, intentarem ajustar tot això per compensar una mica en portar més públic, perquè torni-se una mica al Liceu de tots, que va arribar a ser l'òpera amb més abonats de tota Europa. És a dir, vam arribar a tenir 23...
Això quan va ser? Això?
L'any més alt, l'any més alt va ser, em sembla, que l'any 2005, em sembla, i ho he dit ara de memòria i em puc estar equivocant, amb 22.000 abonaments. És a dir, estem davant d'un cas que no es donava a Europa. I, per tant, hem de buscar fórmules que s'ajustin. És a dir, avui dia nosaltres tenim abonaments molt fixa, no? de torn. I a lo millor hi ha gent que viatja amunt i avall i no li va bé venir el dilluns i li va bé, doncs, que tingui un abonament flexible, que no li sigui tan important la seva butaca que no la seva flexibilitat de canvi, no? Mirar tota la part d'universitats, què podem oferir a les universitats,
el turisme.
El turisme s'ha de fer i tothom creu que el turisme es fa d'avui per demà, estem treballant amb tots els turoperadors, estem veient què fem, com ho deixem de fer, però tarda, perquè has d'entrar en la ruta, pagar les comissions pertinents, que són els contractes perquè et portin el turisme, parlar amb les grans agències de gent que et porta, gent que viatja per òpera, i també invitar la ciutat una mica a programar conjuntament. Jo crec que això ha de ser un objectiu de tots els teatres, perquè sapiguéssim fer que dilluns hi ha una estrena molt bona i dissabte n'hi ha una molt bona i diumenge n'hi ha una molt bona i no totes el divendres al mateix moment, perquè perdem una capacitat de turisme cultural que això crec que és un dels deures que ens hem de posar els propers anys.
I escolti, i sobretot la gent que passeja per la Rambla, que se n'adoni que existeix el Liceu. Ho dic perquè, per exemple, ara han canviat el que és les guixetes, estan allà a la Rambla mateix, es veu bé, per la taquilla, I després que no es trobin les portes tancades del Liceu, que algú que pugui entrar al Liceu ho pugui sí. fer. Això serà possible?
Sí,
que algú que vagi passejant per la Rambla, turista o ciutadà sí. d'aquí, bueno, vaig a fer un vol per la Rambla, passo per davant del Liceu i no veig la porta del Liceu tancada, sinó que està oberta, puc entrar-hi a veure el Liceu, tot i que no hi hagi òpera aquell dia.
Sí,
però visitar-lo, aviam.
En primer lloc...
Estamos en ello o no?
Estamos en ello. El dia 19 ja nosaltres hem obert aquestes portes a tothom. És a dir, com? Fent moltes més visites, ampliem l'horari de visites, l'hem ampliat i, per tant, les portes estaran obertes. Nosaltres hem fet tota una sèrie d'experiències on, tenint les portes obertes, posant quatre plantes i una mica de música, hem entrat pràcticament 400 persones a veure què era el Liceu. I hem doblat el torn de visites. Només per comparar, perquè les coses s'han de fer quan un compara. Jo m'estimo molt l'Església del Pi per raons meves del barri. Havia sigut monitor de l'Església del Pi. L'Església del Pi fa 175.000 euros en visites i nosaltres en fem 125.000. Algú fem malament i és que tenim les portes tancades. Ja està, és molt senzill. Per tant, les hem d'obrir i hem de fer. Al mes d'octubre, si tot va bé, tindrem radioguies, ja implantarem les radioguies i després intentarem muntar un tipus de visita molt més audiovisual, vindrà més tard, no? Tenim un objectiu d'intentar fer una mica de i no és mal dir-ho, no? de caixa per poder dedicar a fer òpera, eh? Uh-huh. I salvar aquest. Per tant, estem en aquest procés d'obrir portes i mica en mica,
I rentabilitzar una mica el Liceu, que no tot siguin òperes, sinó que això, que
sí, sí,
no? que la gent pugui entrar, veure
utilitzar, utilitzar, que és el que fem.
Molt bé, situem els oïdons, si et sembla, Maria Jesús, ja la preguntaràs ara mateix. Esteu escoltant el Converses a la cadena Cope a Catalunya i Andorra, com tots els dissabtes, des del restaurant de l'Eurostars Gran Marina al Walter Center de Barcelona, amb el Salvador Guillermo, Leandro Lamor, Marcos Pardeiro, la Maria Jesús Canyetares i el convidat d'aquesta setmana, d'aquest dissabte, el senyor Roger Guas, que és el director general del Gran Teatre del Liceu, i ara sí, la Maria Jesús, que vol preguntar i pot preguntar. Doncs endavant.
Abans el Leandro preguntava sobre l'entorn del Liceu. Jo, la meva pregunta és l'entorn físic, vull dir, vostè diu que el Liceu no és elitista, però ja està situat a un barri del Raval, amb una població, doncs, diguem-ne, que no és gens elitista, segons quines zones més marginals. Jo no sé si ara, és veritat que el mecenatge social és el que ara sembla que les empreses són les que més acudeixen a això perquè és més rentable. Jo no sé si el Liceu té algun projecte per al barri, sinó de futur, o potser ja ho té. No sé, perquè sentim projectes a Nova York on tenen vostès una fundació de nens que s'integren mitjançant la música, o que poden sonar una mica idealista, però bueno, potser és una bona idea per resituar
la
institució.
Són moltes preguntes en una.
Són dues coses molt diferents. Aviam, el Liceu és un referent en el barri del Raval. Uh-huh. I potser això no ho hem sabut explicar. És a dir, passem a escoles del Raval, fem actes del Raval en el Liceu, estem present des de l'Associació d'Amics de la Rambla fins a tot Raval, participant en totes les activitats, fem moltes coses, i el que passa és que no ho hem sapigut posar sota un mateix paraigua i explicar-ho. I per tant, una de les coses que té pendent la Direcció de Comunicació i Relacions Institucionals i que és la responsable del projecte social és saber exposar tot el que fem i desenvolupar-ho millor. I per això el pla estratègic té tres eixos, però un dels eixos és projecte social. És a dir, el Liceu o té projecte social o no serà. I això no es fa ni d'avui ni per demà. I aquest projecte social què significa? Jo li posaré un exemple que no té res a veure amb l'òpera de forma directa, però ho intentarem. Nosaltres aquest any vam tenir i vam acollir a casa un festival que eren de 10 dies que es deia Músiques Sensibles, que es feia al Foyer. aquest Músiques Sensibles està liderat per una parella d'emprenedors que intenten durant 10 dies portar cantants nous cantants que treuen el primer CD, etc., no? Estan presents, i després part del benefici que tenen el dediquen a tota una sèrie de projectes socials, gent gran, gent disminuïda, gent... Doncs aquest any Músiques Sensibles nosaltres l'acollim i col·laborem. Per què? Allà hi haurà una tipologia de públic que potser per primera vegada s'apropa al Liceu. Nosaltres allà tenim nous públics també. I a més està estructurat de tal manera que recolzem gent emprenedora. Tenim nous públics que ens poden interessar i acaba amb uns projectes socials estructurats. Això està dintre de tot un paraigua i nosaltres això ho podem explicar. Col·laborem? No. Col·laborem a Raval. Col·laborarem amb diferents actes, des de, em sembla, l'Hospital Sant Joan de Déu, o estem en projectes d'aquest tipus. Per tant, projecte social al Liceu crec que creixerà, crec que serà així. Només.
Marcos.
Tenia dues preguntes. La primera és referir-me a la seva antiga tasca com a gestor de l'Aliança. Vostè s'ha trobat una situació que és més complicada al Liceu, o és al contrari? Que això està bufar i fent polles. En cap cas ho penso, entengui'm. I la segona és, com a gestor del Liceu, vostè té un teatre d'òpera que és la referència de com s'ha de gestionar un teatre d'òpera? Quin és el millor teatre d'òpera a nivell de gestió, vull dir?
Dos preguntes difícils de contestar. La primera depèn del dia, com un s'aixeca, i la segona sí que la tinc clara, però no és fàcil. Els problemes estructurals moltes vegades són molt semblants a el que és la meva antiga feina, o l'antiga de l'antiga, no? O l'anterior, o si me'n vaig... No, hi ha coses que són molt semblants. Quan has de renegociar amb un banc, que has de renegociar amb un banc, és igual que siguis Liceu o que siguis l'Aliança. Quan més deus, millor, perquè el problema el té l'altre en lloc de tu, però i llavors l'Aliança es devia molt, potser aquí era més fàcil, no? Però no cregui, no cregui, no. Ho dic simpàticament, però callant. El Liceu té unes peculiaritats que no té res a veure amb la facturació, els ingressos, sinó gestionar tot aquest univers Liceu no és gens fàcil. I tampoc és gens fàcil al mateix temps que en el patronat doncs, hi hagi la societat d'antics propietaris, que hi hagi els mecenes, que hi hagi quatre administracions diferents. Hi ha tota una sèrie de sensibilitats diferents sobre la taula, que això té un punt de dificultat, però al mateix temps un repte impressionant i que és super engrescador.
Una acotació, hi ha una de clau d'administració, una de les quatre és clau, i és el Ministeri la clau?
Jo crec que per sol per Liceu el Ministeri per Estatuts té el 45%, la Generalitat té el 40%, l'Ajuntament té el 10% i la Diputació té el 5, però les quatre se senten importants i estan involucrades. Jo crec que si els hi posessin un termòmetre, tots marcarien la mateixa temperatura, i una temperatura molt alta, eh? És a dir, estan superinvolucrats. I això fa que, clar, no els puguis, fins i tot per això, no és que diguis, no, és que aquest només té un 5% i no té aquesta importància per ell, perquè el Liceu és el Liceu. És a dir, seria una de les potes del país, doncs és això. És a dir, a vegades una notícia del Liceu, si fos una empresa que ingressés el que factura el Liceu, jo no estaria aquí, i estic aquí no com a Roger Guà, sinó com a director del Liceu. Això ja marca una primera diferència, no? Per tant, a la primera pregunta, són dues coses diferents amb una complexitat totalment diferent, i però que està molt engrescadora i molt maca.
I la segona?
I la segona...
Deia que ho tenia molt més clar.
Sí.
Però...
Jo crec que tots els, quan rasquem tots els teatres europeus, tots Chelkoven no, per això passen els seus problemes. És així. I els que no es passen és perquè tenen una subvenció pública del 90% o del 80%. Nosaltres som dels teatres o el teatre amb menys, els espanyols amb menys aportació pública, i això fa que tingui unes característiques diferents, perquè també la seva història és diferent. La història del Liceu és molt diferent que la història d'un teatre alemany. És que no té res a veure. Aleshores, quan busques models de gestió, jo que els he buscat, per exemple, el Coven és un model de gestió que salvaguardant els 10 milions que té Londres d'habitants amb el seu poder adquisitiu, salvaguardant que el cor del Coven només té 40 persones, però la riquesa de cors que hi ha al voltant del Coven permet ampliar el cor amb una facilitat brutal, la cultura musical d'orquestes que té tot Anglaterra no té res a veure amb nosaltres. Però quan mires com ells mouen les temporades, això al final acabes gestionant d'aquesta manera, no? La Monet com un teatre que estructuralment per dintre està molt ben organitzat i amb una capacitat innovadora brutal, és un referent de la innovació, per tant fem moltes coproduccions i a Amsterdam molt bé, és a dir, vas buscant models, no? Si vas a Itàlia, el de Turín té idees genials en quant a la comercialització, o Polònia igual, és a dir, jo crec que has d'anar agafant i anar col·locant allò que t'interessa, com ho fas i vas veient, però és molt de cada teatre d'òpera, per la història que porta, és molt diferent. L'únic, sí, tens referents, que tenia dit algun d'aquí, i espero haver contestat la pregunta.
Però Liceu, que no deixa de ser un referent per nosaltres i per Europa també en concret, però escolti una cosa, a partir de setembre vostè em deia que ja tindrem, sembla ser, un nou director artístic, a partir de setembre també nova temporada del Liceu, que coincidirà, si no estic mal fixat, amb el 15è aniversari del gran incendi que va patir el Liceu. Serà una temporada especial, senyor Guasch, la que ve a partir del setembre?
Segurament el meu director de comunicació això no m'ho deixaria dir, perquè aventurar coses, però sí, intentarem... Però
algun tastet ens pot
algun
donar,
tastet?
No?
Doncs vinga. Algun tastet. En aquest moment estem treballant a que, a part de la programació normal, puguem tenir 4 o 5 actes diferents, però que tindran un objectiu, o crec jo, aquest és el que és la meva voluntat, després, que siguin més d'agraïment a la ciutat o d'implicar-se en fets que tinguin una relació amb el que va passar fa 20 anys quan es va cremar, o 15 des de que acabem inaugurar. És a dir, intentem tenir això. Estem buscant doncs algun recital que els beneficis puguin anar per la reconstrucció d'algú que s'està fent al barri, i nosaltres col·laborar-hi. Estem buscant un recital obert a un preu molt assequible, com d'inauguració de la temporada. Estem buscant, estem treballant. Hi ha un equip de treball que crec que aquesta setmana tindrem l'escaleta del que volem fer i treballar-ho, i la intenció és el mes de setembre poder dir, volem fer això, una mica compartir aquests 15 anys. Però sense grans fastos, sinó que sigui una cosa compartida, no pretenem més.
Seu, la ciutat i tots plegats.
Exacte,
no?
Sí.
Molt bé, alguna pregunta pendent? Leandro, endavant.
Quina és l'edat mitjana del públic del Liceu?
Això és una sorpresa. La gent diu, no, la gent del Liceu és molt gran, molt gran, 51 anys.
És la ideal? S'hauria de rejuvenir?
Clar, aquí hi ha dues coses, i si em permeteu, deixeu-me extendre'm una mica.
Jo pensava que era més alta.
Sí, jo també, quan vaig arribar. No és que jo l'hagi baixat, Però el fet és, hi ha una gran quantitat d'assistència de gent que té entre 40 i 50 anys. És una edat on molts, moltes parelles o no parelles s'alliberen de certes obligacions o professionals o que estudien o de família perquè tenen nens, els nens comencen a ser més grans i venen cap al Liceu. És curiós, però aquesta és la realitat quan investigues el fet. Sí que hi ha una gran part entre 50 i això, però com gent que ve al Liceu. L'altre tema seria abonats, eh? Però jo vull considerar el públic en general, perquè si no ens faríem trampes al solitari si només parlem d'abonats, eh? Per tant, estic parlant de públic, l'edat mitja. On tenim el problema? Tenim el problema entre una generació que té 25 anys i 40 anys, perquè tenen aquestes obligacions, perquè no poden estar a l'òpera, al canguro, al no sé què, i després perquè la societat ens ha portat a un tipus de societat. Si ens anem 40 anys enrere, no tothom tenia segona residència, no tothom la té ara, però hi havia una cultura de sortir de la ciutat, això és una realitat. Hi ha molta més oferta d'oci. Jo puc anar al cine, puc anar a jugar a pàdel, puc anar a passejar per la plaça Catalunya tranquil·lament, no té... I per tant, abans era un acte social que s'anava al Liceu, anaven els pares amb els fills i els fills agafaven, anaven amb 13 anys i agafaven
les ganes de tornar.
Això no hi és. És a dir, això s'ha deslligat. Els fills juguen a futbol o juguen a voleibol o tot això, aquesta continuïtat no hi és, i per tant haurem de buscar fórmules que passaran per fórmules indirectes. És el que jo us deia abans amb el dir, escolta, músiques sensibles, el tanto que tinc un nou públic aquí, com m'apropo, com els faig que puguin venir, quins descomptes, tinc un nou públic. Si de cada 100 me'n ve un, doncs vinga, som-hi. Per tant, haig d'atendre això. Jo poso un exemple, perquè jo hi he passat, no? I per tant, com que jo hi he passat, el puc posar. Imagina't quan tens 32, 33 anys, surts de la feina, encara no tens fills, és divendres, estic agobiat de tot, he pogut sortir a les 7 de la tarda, a les 8, ja sense canviar-me, i me'n vaig a una zona de Barcelona, al Born, per exemple, i busco una experiència de sopar amb la meva parella. Per què no pensar en que a prop del Liceu pugui tenir experiències de sopar amb la meva parella i muntar algun pack que sigui una experiència, i per tant al comprar aquell pack jo pugui apropar-me a l'òpera de forma indirecta, eh? És a dir, jo puc... Tot això ho haurem de treballar, perquè serà la forma de portar nous públics, és a dir, més com una experiència que no com una relació social com era abans. Llavors, que acabi amb relació social, això és una altra cosa, però si no aportarem públic.
Què? La cultura digital afecta, vull dir, la gent que diu jo em baixo una òpera a internet perquè he d'anar, o no, és un altre concepte.
Jo crec que són dos dos coses diferents. Si tu et baixes, un dia dius jo hi vull anar-hi.
Qui
veu futbol per la tele un dia vol estar al camp. Per tant, una cosa et pot incitar a l'altra. Això ho hem de treballar i hem d'estar presents. Estem treballant-ho per fer-ho i espero que aviat puguem tenir notícies d'aquest tipus.
Això forma part del fer rendible al Liceu, no? Com també poder buscar concerts per l'orquestra, actuacions pel cor, sí. Lloguer de les sales del Liceu, lloguer el mateix Liceu, el gran
sí,
espai...
Sí,
no?
Tot això ho fem, no? Tot això ho fem, i l'important és, a vegades potser... El món digital o l'audiovisual ha canviat molt, de manera que abans et pagaven per estar i ara jo sempre dic que acabaràs pagant per estar, però l'important és estar, perquè si fas una bona òpera hi ha algú d'on sigui que ve, i això és bo, l'important és estar.
Molt bé, dos minutets i acabem el programa. Salvador,
el tema de la cultura musical, és a dir, jo crec que un dels elements, es parla molt de l'educació, és la pobresa de l'educació musical al nostre país, no? I això com els hi afecta. I després un altre, que és també un paper que li pertoca també a la televisió pública, d'animar la indústria cultural, i que potser ha apropat els elements de l'òpera, com ha sigut el programa d'òpera Sant Taxans, no? Com podem ajudar a fer enriquidor i a fer arribar aquesta necessitat d'anar de tant en tant alguna òpera, que tot i que la pot sentir de forma digital no és el mateix que fer-ho en directe.
Aviam, en quant a la Junta qualsevol televisió o medi de comunicació, sigui ràdio, sigui televisió, programes de difusió cultural, quan més millor. És a dir, això, Òperes en Texans és un exemple i un encert, però hi ha altres programes de ràdio o altres programes de televisió que han fet aquesta feina i l'estan fent. Per tant, estar-hi present, buscar fórmules de dinamització de que pugueu oferir els nostres productes potser amb un ajut, amb una promoció, aquí estem. I en quant al programa cultural, jo puc fer el que puc fer, no demani...
Com ho veia, no què pot fer?
Doncs jo crec que quan més cultura musical es pugui tenir, molt millor, sens dubte. Això és innegable, no? És innegable.
Molt bé, doncs hem de posar el punt i final converses d'aquest dissabte. Senyor Roger Guas, director general del Liceu, moltíssimes gràcies.
Gràcies
per aquesta entrevista. Crec que ha sigut el seu debut radiofònic, no? O quasi.
Sí,
quasi,
sí,
no,
sí, quasi. La meva primera entrevista va ser amb una gran locutora, que era Maria Matilde Almendros, als 18 anys.
Bueno, escolti, vostè era una criatura i la gran Maria Matilde Almendros...
Parlant d'en teatre, que jo estrenava una obra de teatre.
Molt bé. Doncs moltíssimes gràcies per convertir aquesta segona entrevista radiofònica amb els oients de la cadena COPE Catalunya i Andorra. I també gràcies al Salvador Guillermo, Leandro Lomor, Marcos Pardeiro, Mari Jesús Cañizares. Tornem dissabte que ve, com sempre, des del restaurant de l'Eurostars Gran Marina al Walter Center de Barcelona. Gràcies, bona tarda i molt bon cap de setmana. Adéu-siau.